anècdotes i preguntes infantils. Perquè els infants són els millors. Recordem les seves anècdotes i preguntes infantils.
Avui tornem a sondejar l'apassionant univers de la ment infantil. Ho fem gràcies a les anècdotes i preguntes que ens feu arribar. N'escoltarem tres que ens ajudarà a interpretar el psicòleg clínic, psicoanalista i escriptor José Ramón Ubieto. Professor Ubieto, bona nit i moltes gràcies.
Què tal? Bona nit.
Per cert, què en pensa vostè de l'encant de la ment infantil?
Bueno, la ment infantil té una característica bàsica que és la curiositat encara verge, diguem-ne, no? Perquè és una curiositat que no ha estat censurada, com sí que més endavant les convencions socials, les normes, el fet de que socialitzar-se implica també renunciar a algunes d'aquestes qüestions infantils, canvien el pensament i canvien, diguem-ne, aquesta curiositat, la domestica, no?
Uh-huh.
Però la ment infantil té aquesta característica.
Doncs anem a gaudir-ne una mica amb una anècdota que ens explica la Josefina del Picat.
Pues visquíem a una torre i teníem pues, l'hort. I, bueno, i veus com pues, la naturalesa agafa les llavors, les torres a sembrar i l'any vinent torres a tindre. Bueno, veníem de l'hort. I jo li dic, mama, és que jo i tu no ens morirem mai, que verem per regó. Imagina't. I després pues, va passar això i m'ha quedat sempre a la ment perquè hi ha coses que se te'n van, però això sí que m'ha quedat.
I tant, oi que no morirem mai tu i jo, que serem com una llavor? Què li sembla, professor?
Bé, els nens tenen un pensament animista, no? És a dir, suposen que els animals i les plantes i altres objectes tenen vida, tenen ànima, diguem-ne. Llavors aquest pensament fa que els animals siguin animals molt propers i és una preocupació molt pròpia també de la infància, no? La mort viscuda com un moment de separació, com un moment de ruptura, d'abandó. Tot això és una cosa que, com que no la comprenen, doncs l'han de revertir en aquest sentiment d'immortalitat.
I és bo que parlem de la mort amb els nens?
Sí, evidentment, perquè hi ha una falsa idea de que els hem d'estalviar algunes situacions que considerem que són doloroses i que els nens no han de conèixer. Una d'elles és justament l'amor. I això és una equivocació, perquè l'amor forma part de la vida. I malgrat no els hem de donar detalls, no els he de fer partícips de certes situacions molt més crudes, però sí que han de conèixer l'amor i han de participar en els ritus funeraris de persones properes, com poden ser els avis,
uh-huh,
els pares o qualsevol altre familiar.
Uh-huh. Doncs va, que anirem amb la segona anècdota, que toca la més estricta intimitat.
Vivíem una casa antiga que les portes no tancaven, no ajustaven. I vaig tindre un mal de ventre i vaig anar de la meva habitació a l'habitació dels meus pares i vaig obrir la porta i vaig trobar el meu pare damunt la meva mare. I el meu pare m'ha dit, nena, que no saps trucar a la porta. I me'n vaig anar jo. I vaig pensar, coi, el meu gran que és el llit, i estan tots dos dormint en el mateix cantó. I arrel que va anar passant els anys i entrant a la meva adolescència i tinguent coneixement de lo que eren les relacions sexuals o fer l'amor, vaig entendre que en aquell moment els meus pares estaven tinguent relacions. Doncs això m'ha quedat gravat per sempre més.
Què li sembla, professor?
Bé, aquesta és una situació molt típica, no? La infància no imagina la relació sexual perquè no té cap experiència sexual. Per tant, doncs s'imagina que és una situació a vegades de violència o bé, senzillament, no saben ben bé què està passant allà, no? Després sí. Llavors ja pots resignificar allò que vas veure. Ja te n'adones que allò no era un joc ni era una violència, sinó que era una relació sexual. No?
Mm-hmm. Els temps han canviat, però la sexualitat segueix sent un tema incòmode?
Bé, els temps han canviat molt i la iniciació sexual dels infants també ha canviat molt. No? I fins i tot és molt més precoç que abans, no? Ara els nanos i nois i noies tenen accés a imatges sexuals de manera molt precoç i de manera molt variada i abundant, no? El porno any, de fet, és el ritu d'iniciació sexual dels, de la infància i adolescència aquí i a tot el món, no? I, per tant, això sí ha canviat. Ara bé, la sexualitat continua sent incomprensible, és a dir, continua sent un misteri, perquè per moltes imatges que tu puguis veure i per molta gimnàstica que puguis conèixer, el significat d'aquesta relació, del vincle, del que un espera de l'altre, del que significa per cadascú, això continua sent un misteri perquè està vinculat, com deia, a l'experiència pròpia, no? I no només a veure una imatge, sinó a sentir aquella situació, i en aquest sentit no ha canviat tant.
Anem amb el darrer testimoni. També és una anècdota sobre la rudesa de la vida.
Un dia, quan vivíem a davant del Teatre Grec, doncs vivíem allà, la nena era petita, i una veïna em diu: m'enduc a la nena que vaig comprar aquí a la Polleria, al carrer Rares. Bueno, i quan van tornar, dic: ai Sara, el que m'he passat quan la nena en la Polleria. Era en aquell temps que els animals els mataven davant de la gent. I bueno, i amb això que resulta que ella va comprar un conill, o una senyora va comprar un conill, és clar, el van matar i li feien la pell, i la nena es va posar i li diu: ai, el vestidet!
Aquesta també és forta, eh? Què li sembla?
Bé, n'hi ha molts adults que no poden menjar conill, clar, que està molt bo, perquè precisament ho tenen vinculat i associat al que va ser a la seva infantesa una companyia, no? Sigui una mascota, sigui sota la forma d'un peluix, o sigui una pel·lícula, unes imatges associades, perquè els animals, els infants, són éssers de companyia, no? I éssers fins i tot de protecció. Llavors hi ha un enllaç afectiu, hi ha un vincle, i aquest vincle afectiu per ells té molt valor.
No són pocs els que hem vist la pròpia mare sacrificant un conill com la cosa més natural, tot i que ens va impactar el primer dia, però doncs ho vam acabar acceptant. Som una generació que optem per una visió més amable de la vida?
Bueno, tenim, afortunadament, anem avançant, no?, com a persones civilitzades, i anem fent-nos càrrec també d'algunes coses que potser abans no ho tenien tan present. El meu avi, per exemple, que vivia un poble, doncs cada vegada que la gata tenia gats, doncs els havia de desempallegar perquè no tenia lloc, ni possibilitats, ni ganes segurament tampoc de criar-los, i ho feia, en fi, com es feia a l'època, no?, que era llançar-los al riu o d'alguna altra manera, no? Són situacions que eren no, normals i típiques, no?, que ara segurament ningú ho acceptaria, no? En aquest sentit, som més civilitzats, jo diria, no? Mai a la vida i a la humanitat hi havia hagut tantes mascotes com hi ha ara, no? A Espanya podem dir que hi ha al voltant de 20 milions de mascotes, és a dir, gairebé la meitat de la població té una mascota, sigui gos, sigui gat, o sigui lloro o altres animals, no? És a dir, que els hem incorporat a la vida domèstica d'una manera com mai ho havia fet.
Ens ho diu José Ramón Ubieto, que és psicoanalista i escriptor, és autor de nombroses publicacions, totes elles a través de Net Edicions. No sé, professor, si està treballant en algun llibre en l'actualitat.
Bueno, continuo la investigació sobre la salut mental digital, que és un tema que s'ha de preocupar a tots, perquè els infants, precisament, la canalla, els adolescents, i evidentment els adults també, passen molt de temps en les tecnologies, i aquestes tecnologies són a vegades molt invasives, molt intrusives, ara que estem a punt ja d'entrar al metavers, que és una realitat immersiva en la qual ho vivim molt de prop, i això té també moltes oportunitats, però també té molt riscos de privacitat, d'addicció, en fi, d'altres qüestions. Llavors, investigar i preocupar-nos sobre aquests riscos i com afecta a la salut mental, doncs és un tema que m'interessa especialment, sí.
Doncs amb el seu permís hi podrem dedicar una altra estona en aquest programa i així li faríem saber. Doncs professor José Ramón Ubieto, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquestes hores i per la seva tasca.
Molt bé, gràcies a vostès.